Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1 en punt, us informa Olma Giró. El vicepresident del govern, Jordi Puigneró, acaba d'anunciar a la roda de premsa posterior al Consell Executiu que el govern ha aprovat que un servei que fins ara prestava Renfe a partir del 2024 passi a ser gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat, en concret el servei a Lleida, les línies que connectaven Lleida amb Cervera i Cervera amb Manresa. Segons l'executiu, s'adquiriran trens per valor de 44 milions d'euros i tindrà un cost de manteniment de 21 milions d'euros. Amb aquesta decisió, el govern diu que vol avançar en un model de rodalies gestionat des de la Generalitat. El govern també ha anunciat que s'ampliarà al 100% la capacitat dins de recintes esportius tancats com pavellons, que fins ara era del 80%. El proper cap de setmana, els locals d'oci nocturn també podran ampliar l'aforament fins al 80%. I el Tribunal Constitucional confirma per unanimitat la condemna a l'expresident Artur Mas per desobediència, que el va condemnar a 13 mesos d'inhabilitació i 36.000 euros de multa per no haver suspès la consulta del 9 de novembre de 2014. L'alt tribunal diu que la suspensió del 9-N era una resolució judicial d'obligat compliment per la Generalitat i recorda que les seves resolucions són judicials i, per tant, s'han d'executar. El Constitucional va ordenar fa pocs dies abans de la votació la suspensió del procés participatiu, però la Generalitat la va acabar celebrant igualment i per això reafirma que Mas va desobeir. La portaveu de la CUP al Congrés, Mireia Bahí, a la Cambra Baixa, ha reiterat que el partit no negociarà els pressupostos generals de l'Estat amb el govern espanyol. Referint-se a la resta de formacions independentistes, Bahí ha comentat el següent.
Ante esto, nosotros no nos vamos a sentar con el gobierno español y lo que nos preocupa es que se sienten otros. Con la situación que tenemos en Cataluña, lo que nos preocupa es que se sienten otros.
La líder dels copaires a Madrid ha criticat que l'executiu espanyol rebutgi parlar de referèndum d'autodeterminació i se centralitzi en les competències i faci una llei d'habitatge molt menys ambiciosa que la catalana. Pel que fa a Esquerra, Gabriel Rufián al Congrés ha defensat que la taula de diàleg s'ha d'aïllar de tot inclòs dels pressupostos, però admès que tot influeix en la negociació.
Aquí no vamos a hacer ejercicios extraños de hacer ver que no pasan las cosas que pasan. Evidentemente todo influye. Nosotros al gobierno de hace mucho tiempo, desde el minuto uno, siempre le hemos pedido lo mismo, tanto al PSOE como a Unidas Podemos, que es intentar cuidar, intentar establecer un marco negociador favorable.
Rufián també ha confirmat que hi ha una agenda negociadora a banda dels pressupostos que pot arribar a ajudar. Més notícies. Les exportacions catalanes durant el mes d'agost es van situar per sobre dels 5.500 milions d'euros, un 23% més que el mateix període de l'any passat. La taxa de creixement és àmpliament superior a la registrada al juliol i les vendes es mantenen per sobre dels volums previs a l'esclat de la pandèmia, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Pel que fa a l'acumulat de l'any, Catalunya va vendre productes a l'estranger per 52.200 milions d'euros. I neix I Més Dret, l'Institut d'Investigació i Innovació Jurídica, el primer a Espanya. El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona l'ha presentat aquest matí el que serà un clúster d'excel·lència en formació, investigació i innovació jurídica, pioner al país i també a nivell europeu. Hi ha anat la Sílvia Muñoz. Sílvia, bon dia.
Bon dia. El clúster neix amb la finalitat de fomentar l'estudi des del rigor, fomentar el debat des de l'excel·lència i promoure la crítica constructiva des de l'anàlisi. Tot plegat per mitjà de la investigació, l'elaboració de propostes normatives i l'impuls de la reflexió i la lectura jurídica. La degana de l'ICAP, Maria Eugènia Gay, ha destacat la singularitat del projecte.
Se trata de una iniciativa pionera en nuestro país y por ello confiamos en que tendrá una buena acogida por parte de la comunidad jurídica, precisamente por buscar la excelencia en la práctica del derecho.
Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Ronald Koeman considera que el partit de demà a la Champions és decisiu. Segons l'entrenador del Barça, juga el seu futur a Europa en el partit d'aquest dimecres. Ho acaba de dir en la roda de premsa prèvia a la jornada de demà.
No hay otro remedio que ganar el partido. Sabemos perfectamente que tenemos que hacer y sumar puntos porque es la única posibilidad de poder pasar esta fase de Champions League.
Koeman no podrà comptar per demà amb el central Eric García, que va veure la targeta vermella davant del Benfica, i tampoc amb Araujo, Pedri, Braithwaite i Dembélé, que estan lesionats i no han entrat en la convocatòria que ha fet pública el Barça aquest migdia. En la prèvia d'aquest migdia també ha parlat del Kun Agüero. Dos dies després de debutar amb el Barça, l'argentí espera tornar a tenir minuts davant del Dinamo de Kiev. I en tenis, Novak Djokovic, número 1 del tenis mundial i vigent campió de l'Open d'Austràlia, podria perdre's aquest torneig per la seva negativa a vacunar-se contra el coronavirus. Segons ha declarat aquest matí Daniel Andrews, que cap de l'estat australià de Victòria, és molt possible que no es permeti l'entrada al país als tenistes que no estiguin vacunats. Djokovic és un dels esportistes de més renom que s'ha oposat frontalment a la vacuna, tot i haver patit ell mateix els efectes del coronavirus. L'Open d'Austràlia es disputarà a Melbourne el del 17 al 30 de gener de l'any que ve.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot. Fins ara, més notícies a les dues a Estel Migdia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables, que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Solidàriament.
Seguim aquí al matí a Ràdio Estel fent-te companyia, com cada dimarts, compartint històries, també projectes que passen per Sant Joan de Déu i que existeixen gràcies també a la solidaritat de la gent. Per fer-ho tenim a la Txell Esteve, periodista i responsable de comunicació de l'obra social Sant Joan de Déu. Què tal, com estàs, Txell?
Molt bé, molt contenta de ser aquí com cada dimarts.
Que cada setmana...
A més, tu feia molt temps que no et veia.
Sí, dies, perquè... Sí. Ah, sí, Olga Vallejo, com estàs?
Molt bé, molt bé. Jo sé per què feia setmanes.
Sí, perquè estava mal...
Perquè la setmana passada va coincidir que tu no hi eres.
Exacte,
tu,
vaig ser campana.
Tu, Txell, que t'estic mirant, però els oients no ho saben. I fa dues setmanes va coincidir que la Mercè, que és a qui estic mirant ara, no hi era justament en aquella franja, sí, perquè en altres franges sí que hi era.
Sí, exacte, que estàvem fora, doncs, cobrint el Biniu, el Barcelona New Economy Week, i d'aquesta manera, doncs, ja saps, jo el vaig deixar a la Olga.
I vam estar aquí la mar de gust, eh? Mira, tu vas perdre.
Home,
ja en parlarem
ja
un altre dia.
Ja ho sé, ja ho sé. Escolta, han quedat preguntes pendents amb el Freqüència Madurada, que tu ja m'anaves fent, jo ja la veia.
M'encanta aquesta secció.
Estava a la peixera. T'agrada aquesta?
Sí, perquè sempre proposa coses que jo m'encantaria entrar i opinar.
L'encertes per això?
Pareu màquines. No, no l'encerto mai i no concurso.
Baixa.
Però m'agrada com ho fa, el que proposa, em sembla divertit.
Sí, perquè et fa pensar.
I tinc moltes respostes.
Bé, de Txell, avui què ens portes, el Solidàriament?
A veure, avui la cosa va de comptes. I us en porto un de... És un projecte preciós, que estimem molt a l'obra social, que és possible també gràcies a la solidaritat de la gent, incentivar i potenciar aquesta àrea de sensibilització, i que estic segura que us encantarà, perquè feu pinta, i a més us conec, de ser molt contacontes, no? És un projecte, més, que veu el seu punt àlgid a la primavera, i direu, si no m'arriba ni a l'hivern, Txell, no? Bueno, doncs, de vegades també ens passa com uns grans magatzems, no?, que l'obra social, de vegades, doncs, és abans, primavera, del que toca, no? I és que parlem del Premi Pilarín Vallès.
Hi havia una vegada una gran il·lustradora, la Pilarín Vallès.
Els nostres pares han crescut amb els seus dibuixos.
I nosaltres també. Estella se celebra cada any un gran concurs de contes escrits per nens i nenes, el Premi Pilarín Vallès.
I quin premi és?
Farem un llibre amb els 15 millors contes que vosaltres haureu escrit, 5 per cada cicle, que jo els dibuixaré tots. I en acabar el curs farem una petita festa amb les escoles guanyadores, que ja ho veureu que petita, petita no ho és.
Ho han clavat els nens, eh? La Pilarín Vallès, la coneixem tots. Jo tenia llibres amb la Pilarín de l'escola, de casa. I els meus fills també.
És tan tendre. De fet, fa res va estar amb el Rafa, aquí amb el Rafa Sanahuja al Camins, sí, que va tenir l'oportunitat d'entrevistar-la, i aquesta dona és que és un tot terreny, vull dir, és una passada, i com parla i com t'enganxa, no?, com et captiva.
És d'aquestes persones, no?, que et fa estimar moltíssim, i el que diu l'Olga, no?, la coneixem tots, i hem crescut, vull dir, aquest vídeo, aquest tall, també és una mica depriment, perquè diu, els meus pares han crescut amb ella, no?, i clar, de sobte m'he vist que hi ha algunes persones aquí en aquest estudi que som una mica més grans, no?, però és veritat, hem crescut amb ella, és entranyable, és aquesta veu que és inconfusible, no?, i que estimem molt, no?
I de fet, vosaltres sabíeu que una vegada que vam tenir la gran oportunitat de conversar amb ella, amb Pilarín Vallès, ens va explicar, bueno, en fet, això ja sabia, que en els seus dibuixos sempre dibuixa els seus nets. Perquè així ells mateixos fan aquest exercici de trobar-se en els seus dibuixos, no?
T'imagines tenir una àvia com la Pilarín?
Quina sort! No?
Sí, d'alguna manera és una miqueta l'àvia una mica de tots, no?
I l'obra social la teniu.
Clar, li fem aquest homenatge, que no només és a la Pilarín, sinó a tots els infants de Catalunya, no?, inclús a la comunitat educativa, que és aquest Premi Pilarín Vallès, no?, que cada any convoca, doncs, aquest concurs de contes dirigit a nens i nenes de primària d'escoles de tot Catalunya, sobre una temàtica concreta al voltant de, normalment, uns valors, no?, uns valors socials. Llavors, és una oportunitat que tenen els mestres i les escoles per fomentar a l'aula l'escriptura, la creativitat i treballar aquests valors. Llavors, és tot un procés molt bonic, no?, perquè en rebem moltíssims de contes. L'any passat potser en vam rebre 1.200, em sembla. És a dir, la quantitat i la llau de contes és brutal. Llavors, hi ha un jurat que escull els 20 contes guanyadors, diguéssim, i que són publicats en un llibre il·lustrat, un conte, que us n'he portat avui 2 exemplars, un per cadascuna,
gràcies,
perquè és el que deu i el fullegeu. Llavors, la comunicació del veredicte es fa coincidir amb Sant Jordi, per tant, el punt àlgid de tot aquest procés és veritat que és a la primavera, però ara hem publicat les bases i obrim la convocatòria, no? Per això n'estem parlant avui aquí, per totes aquelles escoles que ens estiguin sentint, o aquells nens i nenes o familiars que s'interessin en el projecte, doncs que el promoguin i participin, no? El premi està organitzat per l'Obra Social de Sant Joan de Déu i per l'Editorial Mediterrània, i al final és un homenatge no només a la Pilarín, sinó, com us deia, a tota aquesta comunitat lectora i escriptora, no? Mm-hmm. Que són aquests nens, a més, molt joves, vull dir, molt petits, entre 6 i 12 anys.
Primària, per tant, no?
Ah,
primària. Fins a sisè. Quins temes heu tractat fins ara, que deies valors?
Clar, doncs mira, per exemple, hem fet contes de la diversitat, que aquest el teniu aquí per vosaltres. Contes del confinament, que va ser el de l'any passat, que va ser molt bonic. Hem fet els avis i les àvies. La temàtica d'aquest any, que és preciosa, la salut mental. Home. Podria ser d'una altra manera, no? Però, ostres, la salut mental n'estem parlant molt, sí, és necessari.
És que però,
a més, clar, és que ho necessitem, no? Però és que, a més, fixeu-vos que en nens i nenes tan petits no en parlem.
Totalment.
És a dir, ens situem molt, ara comencem a situar-nos molt en l'adolescència, no? Tot aquest col·lectiu que amb el confinament doncs ha quedat claríssim que arrossega una problemàtica que s'ha multiplicat, no? Però amb nens de 6-7 anys en parlem de salut mental? Més enllà d'estàs trist o estàs content, no en parlem, no? Més enllà del monstre de colors, per dir alguna cosa. Trobo que és un superrepte i és interessantíssim fer-ho.
I veure el resultat final. Jo ja tinc ganes de veure,
clar,
no? Què escriuen aquests nens?
Jo crec que els mestres seran quedat de pedra, vull dir, serà un repte per ells, però és això, és la salut mental, el benestar emocional de grans i de petits, de manera que els nens i nenes puguin proposar contes de la salut mental dels avis, dels pares, d'algun company, company. És molt àmplia, no? La salut mental al final és la salut. Llavors pensem que és important poder identificar aquest ventall d'emocions i de problemàtiques, doncs, que tots ens trobem al llarg de la nostra vida, no?
I a més és una excusa, una molt bona excusa per parlar-ho. A vegades hi ha temes que a la família li costa més, i si ho tracten a l'escola, sempre aquesta esperança que té moltes vegades la gent que comencin a tirar del fil a l'escola, doncs després t'ajuda. Ara estic entelada, ara. Perdoneu, no sabia
què fer. Arriba un moment que és o veure i no directament, o respirar. Sí.
O morir, exacte, o veure i morir.
Amb la mascareta, i estàvem tan atentes de com parla la
Olga. Què li passa, que li agafa alguna cosa.
Que de cop no veia, perdoneu.
Has deixat ara un misteri que
una tensió, que una tensió, no, el que volia dir és que la sort que tenen moltes vegades les famílies, que potser els costa més tractar determinats temes, si comencen a tirar del fil a les escoles, no? I saps què fan a l'escola, doncs ja t'ajuda a començar, ja algú ha obert aquella porta,
i
a tu no et costa tant anar parlant.
I tant. I després, el mateix en la comunitat de professionals, no? De mestres, que és veritat que al final t'ofereixen també un seguit de material que poden trobar a la web, en aquest racó del professorat, i poden treballar allò més enllà de fer una festa final, que és una festa, com deia la Pilarín, molt grossa, no? Però sentim el testimoni d'aquesta mestra, l'Ariadna Coll.
Nosaltres participem en aquest concurs per molts motius, perquè ens aporta moltes coses positives. Primer de tot perquè des de l'escola potenciem molt el treball de valors des de totes les etapes escolars, i trobem que aquesta és una oportunitat més per poder incidir en aquest treball. També ens permet treballar continguts curriculars com són l'expressió escrita, la lectura. També ens ajuda a potenciar la imaginació, la creativitat, i a més, els nens tenen una motivació molt gran a l'hora d'escriure aquests contes, perquè saben que es presentaran a un concurs, que tenen la possibilitat de guanyar, i que a més aquest concurs sigui de la Pilarín Vallès, que és de la nostra ciutat, doncs a ells els hi fa molta il·lusió pensar que podrien acabar siguent il·lustrats per ella.
El Solidàriament avui amb la Txell Esteve parlant d'aquest premi tan maco, d'aquest projecte, el Premi Pilarín Vallès, que com deies ja heu anunciat aquesta convocatòria. Per les escoles que vulguin participar, on tenen tota la informació?
Doncs al web de www.premipilarinvallès.org, o trucant a l'obra social també els informarem. I llavors tenen un racó també del racó del professorat, on els docents ens trobaran les propostes, els recursos per treballar a l'aula, i sobretot el formulari per presentar els contes, on podran llegir també les bases per concursar-hi. Tota la informació la trobaran allà, però sobretot ens poden trucar, que al final fem una feina molt, molt propera amb les escoles.
Tot i que l'edició passada, com deies, tenies aquí el llibre, no?, del confinament, va ser molt atípica, tot i així va participar moltíssima gent.
Home, és que em sembla que van ser 1.200 històries rebudes. Bueno, em sembla, no, us ho confirmo.
Van ser.
Tal qual. Va ser, sí, més de 1.200. I van triar al final, finalment, 17 històries que es van publicar en aquest llibre de contes que us he portat avui, i els guanyadors van poder fer, en col·laboració amb Catalunya Ràdio, la seva lectura de contes, que també va ser una experiència molt bonica, no?
Clar, però Txell, crida l'atenció això mateix, no?, amb la quantitat de gent, de nens, no?, que us expliquen aquestes històries. Com organitzeu tot? Perquè el jurat deu ser un embolic, no? O com ho feu?
No, doncs mira, encara que sembli mentida, ho organitzem bé, perquè...
A veure...
Perquè tu dius 1.200 contes, com ho fas, no? Home,
sí,
però em passa la vida
sí, si repetiu, és que ja ho teniu rodat.
Exacte, perquè la 19a edició, vull dir que...
Jo sempre tinc en ment Magic Line, o sigui, organitzar una Magic Line...
Si fem la Magic Line, la resta...
Això és possible, no?
Jo, moltes coses que em passen a la vida, penso, a veure, si pots amb una Magic Line, pots amb això. Doncs, el primer, tenim una parella de lectors que fan aquesta feina de llegir-s'ho amb molt de carinyo i molta sensibilitat, però fan un cribatge molt gran. És a dir, aquests 1.200 els redueixen moltíssim. I després tenim un jurat, sobretot molt, bueno, format per persones molt vinculades tant al món de l'educació com de la literatura infantil i juvenil, que acaba de fer la tria, i després també dues persones de l'obra social. I l'any passat vam incorporar una novetat molt bonica, que eren nens i nenes al jurat. És a dir, nens i nenes lectors, que també estimen la lectura i que també tenen criteri, perquè al final se'ls dona veu amb aquest concurs, doncs ho vam incorporar l'any passat.
I ells, clar, van presentant candidatures, com per exemple la que sentirem ara.
Hola, Em dic Clàudia i vinc de l'escola Cricerola i vull ser membre del jurat de Pilarín Vallès perquè m'agrada molt llegir i escriure i llegeixo molt amb la meva germana. També m'agradaria ser membre del jurat perquè m'agrada mirar els llibres d'altres persones i experimentar-los. Moltes gràcies.
És moníssima.
És que amb aquesta candidatura, com li dius que no? Clar, és impossible. Sí, jo voldria ser membre del jurat i no em deixen a l'obra social. Ho demano moltes vegades, però no.
Els nens aquest any també hi haurà nens i nenes al jurat?
Sí.
Han de presentar candidatura?
Exacte, i això segueix obert i ho seleccionem, com és el cas d'aquesta nena que hem sentit ara. Una novetat d'aquest any molt xula, que us agradarà per treure-us també aquest gossanillo si voleu ser jurat.
Ah.
Que és, hi haurà el vot del públic aquest any. Els finalistes els podrem llegir a través de la web, això no ho hem fet mai, vull dir que aquest any serà el primer, i podrem votar el Premi del Públic, que és un premi i una categoria també molt molt preuada, no? Per tant, el Premi Pilarín encara ens el podrem fer més nostre que mai, no? Amb aquest poder votar, jo almenys sí que ho faré.
Per tant, tota la informació, recordem a premipilarinvallès.org, allà, doncs, de mica en mica, suposo, quan ja s'hagi obert el procés, no?, que ens aniràs explicant.
Us aniré dient, exacte. Aixec,
doncs, que la gent estigui alerta.
I acabem secció, com sempre, quan passen 5 minuts d'un quart de dues, amb la cadena solidària, que és aquesta cadena que ens agrada tant, diem petites històries, però que suposen un gran canvi, a vegades a la vida, a vegades en el dia a dia. Qualsevol història de solidaritat que la gent hagi viscut, que ens pot explicar al 663-99-30-62, amb una nota de veu.
I que un dia us demanaré, ja fa molt que us aviso, us demanaré en directe que en compartiu la vostra.
Per suposar.
No serà avui, però...
Anirem pensant.
Sí. Aneu pensant perquè un dia us posaré en aquest aprieto. Avui tenim en Xavier Tico, que ens comparteix una història de solidaritat que porta una reflexió important final molt, molt bonica.
Fa uns anys estàvem preparant amb la meva dona un viatge al Brasil per conèixer la realitat dels sense sostre i sense terra. Ens varen passar el contacte d'en Ramon Bufí, rector de la parròquia de Roda de Ter. El dia que el vaig visitar, vaig anar-hi en moto. Durant el trajecte em va agafar una forta tempesta i malgrat el vestit de pluja que duia, vaig quedar completament amarat d'aigua gelada. Vaig patir moltíssim els darrers quilòmetres perquè estava congelat. Quan vaig arribar a la rectoria, en Ramon em va donar tovalloles, em va deixar roba seva i em va fer una infusió ben calenta. Tot això ho va fer abans de presentar-nos. Moltes vegades penso que si una simple tempesta em va deixar així, com es deuen sentir els migrants forçats a abandonar el seu país que fan milers de quilòmetres de forma extremadament precària i arriben a les nostres costes en un estat infinitament més deplorable i vulnerable que el meu? Qui s'encarrega d'acollir-los amb la dignitat que es mereixen?
Doncs moltíssimes gràcies, a en Xavier Tico, per aquesta cadena de solidaritat, que ja saps que tu la pots fer que aquesta cadena continuï. De quina manera, doncs, ens pots enviar la teva mostra de solidaritat o la teva experiència, Olga, no?
Quan algú t'ha ajudat, això, el que t'ha canviat el dia.
633-99-30-62. 633-99-30-62.
En realitat he escrit un 3 on hi havia un 6. 663. 99-30-62. No era trampa, perdona, m'he confós.
Haig de dir que tot el que vingui de l'Olga, jo, o sigui, ho porto a missa, no?, directament. Però, sí, no, i saps què passa? Que jo, clar, jo...
L'has dit i has pensat, m'estranya.
Però entre que no hi veig, clar, és que, perquè no hi veig directament, Txell, m'han canviat la graduació de les ulleres i a l'espera de que em donin la nova graduació...
Ah, o sigui, no les tens. Però llavors no tens ni les antigues.
No, sí, estàs... perquè saps què em passa? Que m'ha baixat, ara aquí explicant...
No, però està bé, em veus a mi per això.
us veig una forma. M'ha baixat la graduació, sí. I com m'ha baixat la graduació... Que és
està curiosa, molt bé, és bona notícia.
Sí, és bona notícia, també és notícia que, clar, m'augmenta, clar, la vista cansada.
Ah.
Però no passa res, perquè tot té el seu costat positiu, clar. No? Perquè d'aquesta manera m'ha baixat la miopia. Llavors, clar, les ulleres que tinc...
No et serveixen?
No em serveixen de res, al contrari, em porta més mal de cap.
I quan les tindràs?
Doncs mira, el 2 de novembre.
Ah, bueno, és una setmana.
Com que comença a encertar noms, que clar, quan mira la gent, llavors és que ja porto ulleres.
Clar, l'Olga va fer gestos dient, no, t'has passat. Sí, va, anem.
Ja està, sí.
Moltes gràcies, Txell. Com sempre, per aquestes històries.
A vosaltres.
Portes del solidarament. Olga, queda també per aquí ja per fer el toc de queda, però abans, avui és el Dia Mundial del Càncer de Mama i en David Serra hi ha posat la lupa. Marxem a publicitat i a la tornada, la lupa d'en David.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
El Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres, a 3:15 i a 6:45 de la tarda, compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 3:15 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel. Amb Mercè Raga.
D'aquí res intentarem parlar avui a Montse Jiménez. Avui 19 d'octubre es commemora tot el món el Dia Internacional contra el Càncer de Mama, o Dia Mundial del Càncer de Mama. En parlarem amb ella, ho estem intentant, però ara, de moment, com sempre, ja estem a les acaballes del matí a Ràdio Estel i ja li donem pas res perquè ens marqui el toc de queda en Miquel Morga.
Toc de queda.
Bon dia, Mercè. Avui pensava el molt que ha canviat la vida de moltíssima gent amb tota la situació laboral derivada de la pandèmia. Hem conegut, per exemple, que hi ha una nova forma de veure la feina i tant treballadors com empresaris han obert els ulls amb el fenomen del teletreball. Bé, cert també que per moltes coses és positiu i per altres potser no tant. Vull dir que allò que en principi ens semblava realment una troballa ha acabat per descobrir un munt de problemes associats en els quals segurament no hi havíem ni arribat a pensar. I he pensat en tot això a partir de llegir als diaris aquesta notícia. L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial incorpora la modalitat del teletreball com a nova forma organitzativa laboral a partir del 18 d'octubre, és a dir, des d'ahir mateix. Així doncs, aquest institut es converteix en el primer organisme del sector públic en aplicar definitivament aquest teletreball, i això després d'haver escoltat durant mesos i mesos titulars com ara la Covid impulsa el teletreball, etc, etc, etc. De fet, si ara fa només un parell o tres d'anys ens haguessin dit que estaríem en aquesta situació, en referència al teletreball, em refereixo, ens haguessin fet un fart de riure, perquè aleshores la preocupació i els màxims estudis d'implicació presencial dels treballadors passaven sobretot per la lluita, especialment de les dones, en el que s'havia vingut a anomenar la conciliació laboral. És a dir, el fer compatible la vida personal de cadascun de nosaltres amb la feina, sense haver de renunciar a les aspiracions ni als objectius professionals sense s'havien proposat. Escolteu, per exemple, el que deia l'aleshores president de la Comissió Nacional per la Racionalització dels Horaris, el doctor Ignasi Boqueras.
Moltes vegades, fins que no se'n va el jefe, fins que no se'n va el president, fins que no se'n va el director, fins que no se'n va l'alcalde, molta gent, doncs, vull dir, no se'n pot anar, encara que potser no estiguin obligats, però, doncs, vull dir, hi ha la costum que no se'n poden anar. Hi ha que canviar aquesta cultura per una cultura de l'eficiència buscant l'excel·lència.
Clar, tot això que ell explicava ha canviat radicalment d'ençà la pandèmia. Segur que hi ha gent, especialment els nostres avis, però segur que també en molts casos els nostres pares, que pensaven, quan parlàvem d'això, que estàvem carregats de punyetes, que els seus horaris i les seves condicions de treball eren molt més durs que els d'ara i que se n'havien sortit la mar de bé. I segur que tenien raó. Però les circumstàncies, els temps i la situació, ara mateix és tota una altra. Ha canviat no només la societat, la seva estructura, el seu ritme, sinó també les nostres prioritats, les nostres aspiracions i ara també el marc social derivat de la Covid. Ara, però, què ha passat? En què ens trobem? Doncs que precisament aquesta nova situació i el fet que moltes persones, repeteixo, especialment dones, puguin realitzar la seva feina totalment o parcialment des de casa, ha coincidit en molts casos en què els fills, potser també la parella, és a casa fent el mateix. I, és clar, la compatibilitat de la feina amb l'atenció als fills és una complicació amb la qual no comptàvem. Escolteu aquest testimoni.
No va ser fàcil. Deures, ara, de cop i volta, enviem deures als mails, jo no tenia impressora, hi havia alguna teletrucada amb l'escola, clar. Jo en aquell moment havia de parar de fer la meva feina i recolzar el meu fill de 7 anys que no sabia connectar-se ell sol a un ordinador i a banda has d'estar pendent perquè, clar, has d'estar al costat per si falla, per si no falla.
Per tant, entrem en un altre estadi molt diferent en el qual segurament les grandeses i els beneficis de fer part de la feina des de casa ja no és cap xollo. És important que escolteu el consell de la psicòloga i formadora Clara Vergés en aquest sentit.
Per anar a treballar estem molt habituades i habituats a desplaçar-nos en transport públic, en transport particular. El que passa que durant aquest trasllat sembla que no fem res, però fem molt. Ens estem fent a la idea de que anem a treballar o estem endreçant idees o inclús moltes persones estan ja planificant les tasques que faran. Tot això amb el teletreball no ho tenim i podem córrer el perill d'anar del llit a la feina, de la feina al llit. Això no és gens saludable per la nostra salut mental ni per la nostra productivitat.
Fa uns mesos parlàvem de la importància de conciliar els horaris laborals i els personals. Després ens vam trobar amb el teletreball forçat i ara també aplicat per moltes empreses després d'adonar-se'n dels beneficis que també per ella representava. I ara, doncs, ara agafa-ho tot, remena-ho, fes-ne un còctel i apa, espavila amb el que surti. Com diu la dita popular, que les dites populars són molt sàvies, mai no plou a gust de tothom. El pitjor és quan no plou a gust de ningú. Aquí us deixo el problema, Mercè. Demà tornarem al toc de queda i amb una altra qüestió, espero que no tan peluda. Adéu-siau.
Doncs gràcies, com sempre, Miquel, per aquest toc de queda, per aquesta qüestió que ens planteges cada dia al final del programa. I ara, dos minuts que passen de 2:15, aquí al matí a Ràdio Estel parlem del Dia Mundial del Càncer de Mama. Aquest Dia Mundial del Càncer de Mama, la veritat és que és un dia en què, David Serra, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
S'ha de sensibilitzar, conscienciar, no?, sobretot la importància de fer les revisions pertinents per detectar amb prou antelació qualsevol símptoma o anomalia. De fet, es calcula que una de cada 8 dones desenvoluparà un càncer de mama en algun moment de la seva vida i se situa com el segon tipus de càncer amb una incidència més gran a tot l'estat espanyol i el primer en dones, amb més de 26.000 casos nous cada any. Són xifres de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica. Per això avui, David, tu volies posar la lupa, no?, en aquest dia i ho fas amb una història de superació i de lluita.
Sí, i com moltes altres històries de gent, doncs, que pateix, o sigui, un càncer de mama o qualsevol malaltia. Aquesta és la història de la Montserrat Jiménez, a qui el 17 de juliol del 2014 li van diagnosticar un càncer de mama. Feia molt poc que havia donat a llum al seu segon fill, ja en tenia un de 5 anys. Fa un parell d'anys va decidir explicar la seva història, compartir aquesta duríssima experiència i ho va fer en un llibre, ¿Por qué yo, cuando el cáncer te enseña a vivir?, editat per Fagus Editorial. I podem parlar precisament amb la Montserrat Jiménez. Bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Por cierto, antes, ¿Montserrat o Montse? Porque he visto en algunos sitios es Montserrat y en otros
bueno,
Montse.
Bueno, mi nombre es Montserrat, pero bueno, sí. Para abreviar la gente me llama Montse.
Vale. Montse, ¿por qué yo? Esta es la pregunta que te haces en el momento en que te diagnostican el cáncer de mama, hace ya más de 7 años.
Pues sí, la verdad es que es una pregunta generalizada para el paciente oncológico. Es decir, cuando nos diagnostican un cáncer, lo primero que pensamos es ¿por qué yo? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Uh-huh. Es decir, es una pregunta muy generalizada, pero sí, concretamente esa fue la que yo me realicé.
A ti te diagnostican el cáncer en julio de 2014, como decíamos, justo después de dar a luz a tu segundo hijo, y explicas aquel momento cuando llegas a la consulta y el médico te pregunta, Montse, ¿has venido sola? Con esa pregunta, ¿cómo reaccionaste? Es decir, una pregunta tan premonitoria como esta.
Sabía que ahí eso ya pasaba algo. Evidentemente, yo había salido de trabajar, me decían que no era nada, que no me preocupara, que yo no tenía nada. Y de repente una biopsia que suponía que me iban a dar los resultados en 15 o 20 días, me llamaron al día 4. O sea, los 4 días ya estaban sí. llamándome para decirme que fuera y me daban encima un margen de ir a la hora que yo quisiera. Aquello ya me extrañó bastante. Pero bueno, cuando llegué a esa consulta y el ginecólogo que abrió la puerta de esa consulta era justamente el que había llevado el embarazo de mi hijo, yo estaba recién dada a luz, mi tumor se generó durante el embarazo de mi hijo, la gestación, uh-huh. Y me dijo, ¿vienes sola? Y le dije sí, y me dijo, ¿tenías que venir acompañada? Yo ya sabía que las noticias me iban a ser buenas.
Claro, porque
De repente el cuerpo me pegó un bajón impresionante.
Claro, porque en ese momento la compañía es muy, muy importante, es decir, que tú no vas sola porque no tienes el apoyo de nadie, sino porque en aquel momento las circunstancias te hacen ir sola a esta consulta.
Sí, estaba trabajando, me llamaron en el trabajo, en el descanso del trabajo, e insistían en que tenía que ir, entonces salí de trabajar y me marché corriendo hacia el hospital. Evidentemente fui sola en ese momento, porque, uh-huh. bueno, y además que yo no pensaba nunca que me iban a decir que yo tenía un cáncer, o sea, no, era como, en todo momento me decían que los 2 fibroadenomas que yo había tenido durante 14 años aproximadamente en mi cuerpo eran buenos y que eso no se volvía malo y que no había ningún problema, que habían crecido por las hormonas del embarazo. Y claro, una va a ese en ese momento pues como quien va a una consulta más rutinaria. En ningún momento piensas que te van a decir esto.
Claro.
O sea, sí que es verdad que en el momento que me abrió la puerta el ginecólogo, ver solamente la expresión corporal que él tenía, yo ya sabía que lo que me iban a decir no iba a ser bueno. Evidentemente ahí entendí que algo malo estaba pasando.
Y lo que decimos de la compañía, ¿no? En aquel momento en el que te lo dicen, claro, es tan importante la compañía como después en el proceso médico, en la todo lo que sigue, pero... ¿No? Cuentas, hay un artículo sensacional hoy publicado en el País, que ahora diré el nombre, por Carolina García, y en el que cuentas cómo echaste de menos en aquel momento el abrazo, ¿no?
Sí, total. En ese momento es como el paciente llega y te quedas bloqueado, te quedas en estado de shock. Es decir, no eres capaz, yo y hubo un momento en el que la conversación ya no la escuchaba. Yo ya no escuchaba al médico. O sea, el médico hablaba y era como una mosca. Yo ya no escuchaba absolutamente nada, solo escuché lo primero. Pero después era como mi cabeza estaba ya puesta en mis hijos. Yo no dejaba de pensar en mis hijos. Uh-huh. Mi hijo estaba recién nacido y yo pensaba, es que ni me va a conocer, no se va a acordar de mí porque es tan pequeño, claro. Recién nacido. O sea, necesitas a alguien en ese... La compañía es fundamental porque lo que tú ya no puedes captar porque te quedas en estado de shock, ya lo capta la otra persona que te va a hacer falta después. Bueno. Porque probablemente la mitad de las cosas que te dicen ni te vas a acordar.
Montse, ¿cómo te encuentras ahora, Montse?
Bueno, pues ahora más viva que nunca. Ahora más viva que nunca. Pasé por un proceso de quimioterapia bastante agresivo. Yo tenía 2 tumores, uno al lado del otro... los 2 tumores eran bastante, uno de ellos bastante agresivo, conocido como por todos un HER2 positivo. Fue además gestacional, se generó en mi embarazo y bueno, pues después de una cirugía también muy agresiva. Tengo una mastectomía bilateral, ambos pechos y un vaciado completo de axila izquierda de ganglios. Y bueno, pues cuando pasa una enfermedad de este tipo y con esos tratamientos y todo lo que... conlleva, es como si un camión arrasara por encima de ti. Uh-huh. Hay que volver a adaptarte y asumir y aceptar lo que esto te ha dejado y vivir lo mejor posible. Y yo me encuentro más viva que nunca.
Montserrat, comentabas también, le estabas comentando a David, ¿no? El tema de tus hijos, porque tú tenías 36 años, claro, toda una vida por delante, y como decías, acabas de dar a luz a tu segundo hijo. ¿El mayor tenía entonces 5 años?
5 años,
claro, sí. ¿Cómo les transmites a alguien tan pequeño, ¿no? Que tienes
al
cáncer.
Pequeño no le puedes puedes decir nada porque el pequeño es un bebé y no entiende nada. O sea, el sábado puede ser que mi estado de nervios en algún momento quizás sí se lo puedes transmitir a ellos y se pongan más nerviosos. Pero el mayor es un error que cometemos, que queremos taparlo todo. Yo pensaba que con 5 años él no era capaz de captar ciertas cosas y ahí está el primer error. Así que lo captan y encima se hacen su propia película. Es decir, él veía que entraban a casa llorando, que me abrazaban, que yo lloraba, que mi marido lloraba, que todo el mundo aquí llorábamos, que queríamos, lo mandábamos arriba a jugar arriba, no sé qué, para que él no estuviera en las conversaciones. Pero ahí es un error. Es un error porque él se estaba montando su película y una noche lloraba, yo lo escuché de llorar y me acerqué a él a la cama y le dije, ¿por qué lloras? Y me dice, ¿te vas a morir? Y no sabía qué contestarle, porque ni yo lo sabía. O sea, yo, era un momento en el que todavía no sabía, realmente estaba recién diagnosticada, pendiente un montón de pruebas radiológicas que determinarían el estadio de mi tumor. Yo no sabía si estaba por otro órgano más, solo sabía que lo tenía en el pecho, pero no sabía si estaba extendido. Entonces, no sabía qué contestar a mi hijo. Me quedé parada, le limpié las lágrimas, me acosté con él en la cama y le dije, hijo mío, pase lo que pase, tu madre siempre va a estar contigo. Porque no sabía, no me parecía justo decirle, no me va a pasar nada, que no lo sabía, no sabía, ni yo sabía que me iba a pasar. Entonces yo le dije, pase lo que pase, tu madre siempre va a estar contigo.
Y de hecho, Montse, en el momento que le explicas a tu hijo lo que te está pasando, creo que hay un momento de reacción que, claro, el proceso de la quimioterapia, radioterapia, todos sabemos una de las consecuencias las primeras es que se te cae el pelo. Creo que tu marido se rapó al cero también.
Sí.
Y tu hijo también quería raparse a cero, le dijiste que no, pero que yo te ayudo un poco pues a decir, no voy a rendirme, voy a tirar hacia adelante y voy a ganar esta batalla.
Sí, y a mí los tratamientos, el primer tratamiento concretamente de quimioterapia me sentó muy mal. Terminé de deshidratación severa en el hospital, ingresada 5 días, y estaba ahí, me vine abajo un poco. Dije, si es el primero, me quedan 16, y mira cómo he empezado, mal empiezo. Y que luego no fue así. Luego, afortunadamente, luego no fue así. Fue el primero, fue malo, pero luego después no fue tan mal. Y bueno, pues recuerdo que llegó mi hijo allí al hospital y me dijo, mamá, porque ya le habíamos explicado que mamá tenía un bichito, porque teníamos que explicarlo, era imposible de mantener esto porque estaba peor. Y él llegó y me dijo, mamá, le estamos dando duro al bicho, ¿verdad? Y dije, sí, le estamos dando duro. Aquel día me levanté de la cama, que estaba con poca fuerza, me acerqué al ventanal del hospital, de la habitación, que entraba un sol precioso, era como una luz espectacular, mágica, diría yo, y miré al frente y dije, esto no va a poder conmigo, yo voy a poder contigo. Y ahí ese día comencé.
Wow,
comencé a plantarle cara a esto.
Uh-huh. David Serra, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat de debò, i gràcies a ti, Montse.
Sí, gràcies a ti, Montse, por contarlo
Jiménez,
también.
De verdad, de por qué yo, cuando el cáncer te enseña a vivir, de Fagus Editorial, a Montse, gracias por haber escrito también este libro, porque seguro que podrás ayudar a muchísima gente. Y nada, mucha fuerza y energía, esa fuerza y energía que nos acabas de transmitir hoy aquí al Matí a Radio Estel.
Gracias a vosotros por darnos a vida y darnos voz, que tan necesaria es. No solamente este día, sino los 365 días del año que seguimos siendo pacientes oncológicos.
Montse, gracias, de verdad, Montserrat Jiménez, que ha estat tan apropat al seu testimoni diagnosticada de càncer de mama. Gràcies, de debò, i una abraçada ben forta i energia.
Un abraço.
I molta força. Com dèiem, res, és que ja ens fem fora el José i Adrià, el guanyador del Freqüència Madurada, el sabrem al final, com sempre, el divendres, però el nom de la guanyadora era de la guanyadora, de la resolució era Isabel II d'Anglaterra. I abans de marxar ràpidament, dono pas de l'Ignasi Miranda, l'informatiu de la casa. Avui una especial, com dir-ho, carinyosament, una salutació a tota la família de l'Esteve Pujol. L'Esteve Pujol ha mort aquest dimarts. Ell va ser pedagog, autor de llibres i, sobretot, col·laborador de Ràdio Estel, d'aquesta emissora. I d'aquí, doncs transmetem tot el condol a la seva família. Fins aquí, doncs, avui al matí a Ràdio Estel. Ara sí que us deixo amb Ignasi Miranda i l'informatiu Sense Distància. Cuida't molt. Fins demà.
Ràdio Estel.
A
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient en són els protagonistes. La veu dels animals i la natura. A Ràdio Estel els diumenges a les 10 del vespre. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.